Sense afany de lucre. Tots els diumenges de 3 a 4 de la tarda amb Manel Martí.
Molt bona tarda a tothom. Novament aquí amb vosaltres diumenge a la tarda, a l'estoneta del cafetó, d'estar amb la família moltes vegades, però també el moment de poder escoltar aquest programa de Sense afany de lucre. Recordareu que vam dir el primer dia que vam presentar aquest programa de Sense afany de lucre que el tercer sector era un sector meravellós en el qual els sentiments, bueno, les persones, la interior de les persones surten. Però també dèiem que en aquest sector hi havia de tot, no? Aquestes darreres setmanes tinc un exemple força evident en el que està succeint a la Fundació Palau de la Música Catalana. No sabem el que està passant, perquè no es pot dir, perquè això està en mans dels jutges, que es juzgaran qui té. Sembla ser que el seu president Félix Millet ha reconegut que ha sostret uns diners que no li pertanyien. Però ja dic que el tema del control del sector és molt fluix actualment a Catalunya. Mireu, d'entitats d'associació de dues divisions. La de segona divisió són pràcticament totes i les de primera divisió són les que són reconegudes com declarades d'utilitat pública, que tenen les mateixes avantatges fiscals que les fundacions. Les associacions de segon nivell, segona divisió, no tenen cap mena de control. Pots fer el que vulguis, ningú et controla. Comptabilitat de caixa que s'hi sembra, però es pot fer de més i de menys. Ningú et controla, cap revisió, cap anàlisi, cap cosa. Les de primera divisió, declarades d'utilitat pública i fundacions, cal cada any presentar a la Consell de Justícia, que és la que ens controla, bueno, una memòria de l'any anterior i una comptabilitat sota el Pla General Comptable. Tampoc ningú ens controla, és a dir, jo, per exemple, puc posar aquí, he fet una excursió i que han vingut 500 persones i ningú m'ho repassa, allò. 500 es queden allà i ja està, no? El que ens comença a agradar és que alguns departaments de la Generalitat i també de l'Ajuntament de Barcelona s'estan apropant a les entitats. Això és el que nosaltres volem. No volem res al tema aquest de ens tornen bojos justificant factures, no sé, el que ara mateix, quan comença a partir del mes de novembre, la justificació de les subvencions, no? I ahir es fan moltes coses, dir, que no es vingui dient que no es pot fer coses que es poden fer més i més, no? On realment les entitats públiques saben el que fem és quan es coneixen de por. Ara mateix, per exemple, l'Ajuntament, nosaltres que som discapacitats, té un representant, un tècnic en cada districte de Barcelona, que pertany a l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, i aquest tècnic està molt en contacte amb nosaltres, ens coneixen de forma directa, hi ha una relació molt estreta amb aquests tècnics. Per exemple, que nosaltres que estem aquí a les Corts, hi ha la senyoreta Yolanda Anguita, que ens veiem de tant en tant, fem un cafetó, ven a la nostra associació, inclús pot ser que vinguin les nostres sortides d'animació un cap de setmana, per exemple. I, per exemple, la Consell de Governació també va vindre fa uns dies també una tècnica també d'aquesta conselleria i ens va preguntar el que fèiem, van veure les nostres instal·lacions. Per exemple, el nostre alcalde, Jordi Hereu, quan era regidor del barri de les Corts, va ser uns anys regidor de les Corts, el Jordi Hereu, doncs ens va trucar, escolteu, vull conèixer-vos, va ser pel vostre despatx, va vindre al nostre despatx, va estar tota una tarda amb nosaltres, va veure el moviment que havia a l'associació. I, bueno, volem aquests controls, perquè estem de prop i, bueno, recordeu, el tercer sector és com qualsevol altre del món, de l'humà, és a dir, és un sector preciós perquè et pots sentir superrealitzat, veus la teva acció directa, veus que els usuaris tenen una millor qualitat de vida immediatament, però també hi han de tot, xurissets, xurizazos, com qualsevol altre indret de la vida i qualsevol professió. Amb aquesta música que dona una mica de marxeta, aquesta hora, a les 3 i pocs minuts de la tarda, avui estarem amb unes amigues, sabeu que aquí portem grans amics que hi sembra. Ens acompanya la Mireia Zans. Mireia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La Mireia és una noia jovena, molt jove.
Bueno.
Ara ens explica de seguida que està col·laborant amb l'Institut Goodman en la conscienciació dels nens de les escoles. Ara de seguida també ens explicarà aquesta tasca que volem que els nanos es donin compte. Bueno, ja veurem que som una màquina, que cal anar en compte amb uns aspectes, i la Mireia, sobretot en temes d'accident de tràfic, ens farà un comentari molt, molt adient. També ens acompanya la Meritxell Àries. Meritxell, com estem?
Hola, bona tarda, què tal, com estem?
Meritxell està associada al món dels gossos.
Sí, 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 el món dels gossos i el món de la discapacitat, tot va lligat. Tot va lligat.
Ens ha explicat dintre l'estona la Meritxell que pertany a una associació que es diu Discan, que el que fa bàsicament és adiestrar i també treballar amb discapacitat mitjançant gossos d'assistència, que és un gos que no fa tants anys que està a Catalunya, no? Són gossos que fan de forma seguida i concreta, no es treballa massa temps a Catalunya, és un tema que és bastant recent.
És bastant recent, bastant recent.
Els gossos pigaia són bastant històrics, en el món del sexe, per exemple, però el gos d'assistència, atenció a altres discapacitats, entre d'altres la intel·lectual, la física, té un monitor. Amb qual ja comentem que la Meritxell ens explicarà la tasca que està fent aquesta associació de Discap. Mireia!
Què tal, Manel?
Com estàs?
Bé.
Què tal l'estiu?
Ja s'ha passat.
Ja s'ha passat.
Però bé, bé.
Em deies que no t'ha agradat molt Canàries. No?
Bueno, ui, com m'escolti algun canari...
En canari, bueno, has estat només una de les illes.
Una de les illes on les que he estat no m'ha agradat gaire, la veritat.
Bueno, Fuerteventura, no?
Sí. Massa tranquil·litat i bueno, poquetes coses per veure.
És que t'agrada massa la juerga, a tu.
No, home, tampoc tant. Però una mica a l'estiu ja va bé.
Mireia, et diem que és una noia jove, és molt maca físicament, inclús, perfecta, i que fa molt poc temps vas tindre una molt mala sort en la vida.
Doncs sí, 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 fa 2 anys i mig vaig patir un accident de tràfic, concretament amb una moto.
I vas tindre una lesió important medular.
Sí.
Bueno, un altre dia parlem sobre, també amb representant de la Goodman, no? Vas estar al Vall d'Hebron, em sembla, en primera instància.
Vaig estar, correcte, la primera fase greu, la vaig passar allà al Vall d'Hebron, 1 mes i mig, i llavors cap a l'Institut Goodman.
Quant temps va estar al Goodman?
Doncs Goodman ingressada des del juny fins a l'octubre, i llavors a nivell el que és ambulatori, que jo ja anava a casa a dormir, etc., doncs vaig estar ben bé 7 mesos més.
A favor vas tindre una seqüela, que vas tindre una operació bastant, bastant important, no?, a l'esquena.
Sí, sí, sí. Vaig trencar-me 2 vèrtebres i, per tant, la mèdula se'm va quedar afectada. I, per tant, des del nivell de la meva lesió en avall, doncs vaig perdre el que és tota la funció, bueno, la funcionalitat motriu, per dir-ho d'alguna manera.
Aleshores, se't va proposar des d'aquest Institut Goodman, que és un referent a Catalunya, potser en el món del tractament, l'atenció a discapacitat físics, la possibilitat d'exercir una tasca de divulgació.
Correcte.
Què consisteix, bàsicament?
Doncs, bàsicament, consisteix en que som un grup que format per l'Institut Goodman, juntament amb el Servei Català de Trànsit, i ens ofereixen la possibilitat d'anar a el que són centres educatius, a primària i secundària, doncs per donar-los una xerrada i sobretot més que res perquè ho vegin i que preguntin a persones que realment han patit una discapacitat i sobretot doncs, el tema de prejudicis que tenen sobretot de joves que potser veuen a la gent amb cadira de rodes molt diferent i no deixa de ser una persona igual que qualsevol una altra i llavors per una altra banda sobretot posem molt d'empeny en conscienciar els joves, sobretot, que no cometeixin imprudències perquè ja se sap el que pot passar.
Tu creus que aquests joves els impacteu amb aquesta sessió que els hi feu? És a dir, penses que en el futur se'n recordarà de vosaltres quan vagin amb un cotxe en les mans?
Aviam, jo els alumnes que tinc són entre 14 i 18 anys. Els més jovenets ho veuen com molt lluny. Sí que és cert que els impacta i pregunten i s'informen una miqueta, però considero que de tan petits ho veuen, com he dit abans, ho veuen massa lluny, perquè potser molts no porten ni moto ni cotxe. Ara, els que jo són més grandets, els de 17-18 anys que ja comencen a sortir per la nit, que molts ja tenen moto i cotxe, doncs també sí que t'escolten i pregunten molt i tal, i suposo que en aquell dia potser no fan imprudències, però tard o d'hora les acaben fent. El que passa que crec que sí, bueno, si insistim, doncs...
Caldria una mica canviar el xip d'aquesta gent per dir-li, escolta'm, som 5 minuts, no estem pràcticament, perquè ells vol arribar 3 minuts abans que més tard, no?
Exacte.
Però te la jugues molt, no? Un accident d'aquests és molt fotut, no?
Bastant, bastant fotut. I sobretot els hi dic molt que hi ha moltíssima gent jove que pateix accidents, que es pensen que el tema d'anar amb cadira de rodes és per la gent gran i etc. I no és cert. Allà a l'Institut Goodman poden anar qualsevol dia i veuran moltíssima gent jove, però molta. I què passa? Fins que no et passa no t'ho creus o com va? Llavors intentem això, que ens vegin, que vegin que som joves, que no fa falta ni anar begut, ni córrer ràpid per tenir un accident. Però si a més li afegeixes velocitat i alcohol, etc., doncs els números són molt més grans.
Compres més números perquè et toqui la loteria d'aquesta. No?
Sí. El que passa que el premi no sol ser com el de la loteria, és un altre premi.
Una sortida recomanable és que qualsevol de vosaltres, joves i no tan joves, us foteu una volta per allà per la Goodman, està a Can Ruti actualment, sota l'hospital de Can Ruti de Badalona, i aneu al bar, que no teniu que fer res, us deixen allà entrar lliure al bar, i sí, comenceu a parlar amb qualsevol altra persona que passa per allà, que veureu que hi ha molt, com diu la Mireia, discapacitat física, alguns d'ells en caia roda, altres passen en crosses, per exemple, i parlo amb ells, perquè som molt oberts inclús, eh? Jo he fet diverses vegades això i és força interessant pues, parlar amb qualsevol persona que estigui ingressat d'una temporada en aquest centre. La temporada passada, la Mireia, amb la Jasmina, que també està aquí amb nosaltres. Jasmina, bona tarda.
Hola, bona tarda, Manel, que creia que t'havies oblidat
no,
a mi.
No. La Jasmina és la nostra productora del programa, però l'any passat deies dos juntes, la Mireia i la Jasmina, feien un programa a una altra emissora, que es deia Primera Línia, en què van voler potenciar l'esport de discapacitat. Nosaltres aquesta temporada estem aquí a la COM, estem amb aquest programa els diumenges de 3 a 4, i tant en quant la Mireia ens emportarà amics que vam fer l'any passat, perquè molts d'ells es van convertir amics, perquè es van sorprendre inclús, no? Es mira quan els trucava, no? Volem que surti un programa, donen quasi mitja hora.
Sí, la veritat és que sí, Manel, perquè no hi ha gaire difusió de l'esport paralímpic ni de l'esport per a discapacitats, desgraciadament.
I això que diem, no sé, per exemple, de tant en tant, quan hi ha un company amb discapacitat del món de la ceguesa, discapacitat física, inclús intel·lectual, que hi ha una federació, veurem més endavant que la gent moltes vegades no ho sap ni tan sol això, que hi ha federacions d'esports a Catalunya per discapacitat física, discapacitat intel·lectual, discapacitat visuals, inclús persones amb sordesa, inclús ja veieu que hi ha unes paralimpiades, que aquestes són força conegudes, per exemple, les paralimpiades de discapacitat auditius no són massa conegudes, per exemple, però tant en quant, per exemple, quan un noi o una noia guanya un campionat del món i és el millor del món, en, per exemple, en B1 o secs totals, doncs això, bueno, potser seria una notícia interessant, no? El tema que intentéssim que els mitjans de comunicació reconeguessin una mica l'esforç d'aquests companys, no, Mireia?
Jo crec que sí, bueno, intentem que, sí, que així sigui, perquè són esportistes totalment, són d'èlit i se'ls ha de reconèixer com a qualsevol altre esportista.
I fins i tot tenen més problemes que una persona que no té discapacitat i arriba al mateix nivell.
I gent que estan concentrats en el CAR, al Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat, que viuen allà, inclús
viuen
amb altres esportistes,
sí,
i que viatgen per tot el món i representen el nostre país, bueno, tot el que fan els altres, hem condicionat més a més que pateixen molts casos discapacitat de tota mena.
I recordar, Manel, que s'han guanyat moltes més medalles a les Paralimpiades que a les Olimpiades.
Això, per exemple, és veritat que el percentatge de medalles que es pot obtenir a les Paralimpiades és més gran, perquè, per exemple, hi ha moltes categories. Per exemple, en sec hi ha dos, que és B1 i B2, en paralítics hi ha els S1, S2 i tal, els T4, T3, no? I ja em vas presentar, però a nivell normal hi ha més medalles aconseguides en les Paralimpiades, segur, eh? I més som una potència més forta en Paralimpiades que no en esport olímpic, perdó. Eh?
I moltes persones que participen en aquestes Paralimpiades porten una vida que és meitat feina, meitat entrenament, aixecar-se aviat, anar a nedar, per exemple, si és natació, anar a nedar des de les 5 de la matinada fins que puguis, no? Després vés-te'n a treballar, de telefonista, del que sigui, i torna a casa, i és la seva vida, tenen molt poca vida social. Jo no dic que un esportista com, jo què sé, Nadal, o posant Nadal, o posant un esportista de futbol, el que sigui, no tingui tampoc gaire vida social.
Mm-hmm.
No ho sé, tampoc. Però a aquesta gent li retreu molt l'esport, la seva vida social, i encara així continuen lluitant.
Veurem que ha millorat molt els darrers anys. Per exemple, hi ha un ADO també, per exemple, per esport en Paralimpiades. Hi ha empreses importants que estan recolzant aquest esport. Ens manca, evidentment, per arribar a un equilibri amb la resta d'esportistes en situació de no discapacitat. Però hem de continuar lluitant. I una cosa que també farem des d'aquest programa és, bueno, dintre uns dies o uns mesos, potser, parlem amb els companys d'esports aquí a Comradio i els diem, escolta'm tu, de tant en tant, pues, no sé, una noticieta de discapacitat. No només parleu cada 4 anys, no? Intentarem, per exemple, que en Catalunya Informació, per exemple, pues, que és un programa que està a les 24 hores del dia repetint les mateixes notícies, també a l'hora de parar d'esports, també parlin d'aquell esportista que ha guanyat una medalla important, no? Hi ha 324, que hi ha la televisió de notícies també, hi ha Telecinco, Tele3. Això ens ho compromès a fer-ho, eh? Mireia i Jasmina?
Sí. Doncs ja veiem.
Aviam si aconseguim que es parli més de les prioritats amb discapacitat, perquè és el que hem de fer, el que s'hauria de fer.
Tot és una bola. Si, per exemple, es televisa el partit d'UB Barça, per exemple, el Barça Goodman, no el femení, sinó el de cadires de rodes, les persones amb cadires de rodes, pues, igual surt un sponsor que milloraria, etc.
És un peix que es mossega la cua. Ah. Si no hi ha difusió, la gent no ho sap. I si la gent no ho sap,
no es parla.
I si no es parla, doncs queden només a nivells d'amics, família i entre les federacions.
Quan vinguin aquests invitats, qui més participarà serà Mireia, perquè el mateix que vam comentar també al seu moment, que l'Antoni Buixant, un altre company també d'aquest equip de producció d'aquest programa, que portarà gent de la tercera edat, amb situació de jubilació, prejubilació, que fan coses especials, la Mireia portarà també una mica la batuta, diguem-ne, d'aquestes entrevistes. Avui sembla que portes un gran esportista, que porta no sé quantes medalles, però és una autèntica passada aquest company que portes avui, no?
Doncs sí, es diu Jordi Morales i bé, ara parlarem amb ell i ja ens explicarà una miqueta si ha guanyat alguna. No sé jo si ha guanyat
ara ve d'Alemanya. Acaba d'arribar d'Alemanya dilluns i porta 3 medalletes.
Aviam, no sé si tenim el telèfon, perquè el Jordi... Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El Jordi, em sembla que ets d'Esparreguera, no?
Sí, d'Esparreguera.
Estàs d'Esparreguera i has portat 3 medalles de quins campionats s'han fet recentment?
Doncs ja s'ha fet un Open internacional, com... puntuable pel rànquing d'Alemanya, i sí, he aconseguit 3 medalles.
Jordi, explica'ns una mica la teva trajectòria. Com et vas ficar en aquest món?
Doncs bé, tot una mica va venir que jo començava fent natació, vaig estar uns anys practicant-la, però de veritat és que no és el que més m'apassionava, i llavors, doncs, arrel d'un contacte de la meva mare, que coneixia l'entrada del club d'allà a Esparreguera, doncs vaig començar a jugar a tenis taula i encara segueixo.
Doncs Jordi, explica'ns també una miqueta què consisteix el tenis taula i com el practiques, etc.
Sí, doncs el tenis taula adaptat bàsicament tampoc té moltes diferències, sobretot a nivell de reglament, del que seria el tenis taula convencional. L'únic que nosaltres hem adaptat, doncs, competim en classes, que en funció de la discapacitat que té cada persona, i hi ha 10 classes funcionals. Hi ha de la 1 a la 5, que són per jugadors que van afectats en cadira de rodes, i en cadira de rodes. Els que juguen en cadira de rodes, l'única normativa així especial que tenen és que, per exemple, el servei, quan fan el sac, doncs no pot sortir la pilota pels costats. Però, bàsicament, la resta és igual. No es poden recolzar a la taula ni cap cosa, o sigui, el mateix que passa amb els altres. I després hi ha les classes de peu, que són de la 6 a la 10. Que són, jo sóc jugador de classe 7, jo seria un dels jugadors més afectats dels que estan de peu. I bé, una mica això seria el funcionament, no?, del tenis taula adaptat.
Molt bé, Jordi. I ara així una miqueta, a quines paralimpiades has estat? Que això a la gent li interessa molt.
Sí, doncs, jo les meves primeres van ser l'any 2000, als Jocs de Sydney, que vaig anar-hi amb 14 anys, que tenia a punt de fer 15, i era la persona més jove de la delegació espanyola. I després vaig estar a les del 2004, dels Jocs d'Atenes, on vaig poder aconseguir una medalla de bronze, i ara, recentment, als Jocs de Pequín, que aquí vaig aconseguir un diploma en individual.
En fi, això és per dir-ho i perquè sortís als mitjans, no? Tu creus? T'han entrevistat molts mitjans, et solen trucar molts de molts mitjans, o com va?
No gaire. I si te n'entrevista algun, és sobretot en el moment que succeeix, no? Per exemple, quan aconsegueixes algun èxit, a l'èxit sempre parlant de Jocs Paralímpics. Quan és un èxit en campionat d'Europa o del món, ningú se'n recorda. I quan és de Jocs Paralímpics, mira, pots tenir aquell dia o l'endemà, que sí que et poden, et poden cridar més aviat les ràdios, etc. Però poca cosa més. En general ens tenen bastant oblidats i bé, sempre ens tenen com a... Anava a dir un segon pla, però és que no és ni segon, és tercer o quart pla. Hi ha molt... Som gairebé l'última referència per ells.
I Jordi, què t'anava a comentar? A vosaltres us promocionen, us ve gent i us ajuden, o com va el tema que estàs en alguna federació?
Sí, jo pertany a la Federació Catalana d'Esports de Persones amb Discapacitat Física, i sí que la federació sí que ens ajuda. El que passa és que totes les federacions, tant aquí com a nivell estatal, Comitè Paralímpic, tenen recursos limitats perquè aconsegueixen sponsors, però clar, no són molt grans perquè sembla que no els interessa o no els surt a compte d'apostar pel que és l'esport adaptat. I fins i tot alguns de nosaltres ja intentem buscar per poder jugar més tornejos, doncs, sponsors personals, i si no és per algun endoll de, que coneixes, que ets amic o alguna cosa així, tampoc s'aconsegueix.
Clar, per tant, única i exclusivament no et pots dedicar només a el que és entrenar, i perquè no podries, no?
No, 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 en absolut, en absolut. Hi ha molt poca gent que s'hi pugui dedicar en plena, bueno, en plena dedicació. Ara sí que és veritat que amb el nou pla d'op paralímpic, no, que es va crear ara, bueno, tant els esportistes que van treure medalla, als Jocs de Pequín, sembla que sí que podran dedicar, doncs, fins a 2012. Però clar, aquests estem parlant d'una llista molt reduïda d'esportistes, i els esportistes, doncs, que anem als Jocs són molts. I bé, però s'ha fet aquest pla, que sembla ser, doncs, que s'aposta, doncs, per aquests, no? Doncs, que han d'aconseguir les medalles, però la resta, evidentment, hem de compaginar-ho amb estudis i més endavant amb treball.
A més, que un any pot aconseguir una medalla un altre any la pots aconseguir un altre. És a dir,
sí,
que tampoc és molt just, no?
No, a més, el tema està en que tal com funcionem nosaltres, a nivell de beques ho va renovant cada any. No t'asseguren gairebé res per molts anys. La qual cosa, com, per dir alguna cosa, com si tinguessis un contracte un any, potser sí que pots guanyar alguna cosa de diners que et podria permetre dedicar-t'hi, però l'any següent no tens bons resultats i no pots. Clar. Llavors, evidentment, no te la pots jugar, has de tenir una feina.
Has de tenir una feina, sí. Explica'ns tu una mica què és el teu dia a dia.
El meu dia a dia, doncs, ara actualment estic entrant als Cars Sant Cugat als matins. Hem pogut muntar un grup de tenis taula d'àpat amb 4 esportistes, i el que faig és això, m'aixeco més o menys a les 7 del matí, sobre 7:45 marxo ja cap al CAR, comencem a entrar a les 8:30 fins allà a les 11. Després, bueno, quan surto, doncs, ara, doncs, vaig cap a casa, em poso de feina, perquè les tardes, doncs, bueno, les tardes ara mateix estava acabant, que he estat estudiant un màster de gestió esportiva, i bé, doncs, segurament estic esperant per poder trobar feina per les tardes, per tant, les tardes ens dedicar-me a treballar, els matins a entrenar una mica i les tardes a treballar, que és una mica la vida que segueix qualsevol esportista adaptat.
I per tant, suposo que vida social entre setmana poca.
Sí, no? Sí, la vida social entre setmana l'ajusteta, més aviat, si pots una mica els caps de setmana, sinó les competicions, però poca cosa més, és una mica el que toca la vida d'esportista amb discapacitat.
Clar, és el que t'anava a dir, que al cap de setmana competició, llavors tampoc tens tanta vida social tampoc al cap de setmana, entre setmana entrenament.
A vegades sí, a vegades s'ajunta tot i sí, et passes la vida amb això.
I Jordi, quins són els teus pròxims objectius? Tens alguna
pendent? Que et volem seguir.
Sí,
a veure, a nivell esportiu tinc molt clar que encara que quedi lluny, he posat vista ja als Jocs de Londres 2012, de fet, tot el que s'està creant ara, no, el grup aquest, el CAR, i tot això, doncs, és en vistes a mirar aquest objectiu, no, el 2012, i jo allà he intentat treure una medalla i la millor medalla possible que es pugui, no? Entremig, evidentment, hi haurà competicions, campionats d'Europa, del món, que també és una il·lusió, perquè no he aconseguit mai cap medalla del món individual, però l'objectiu són els Jocs de Londres, sense cap dubte.
Doncs nosaltres des d'aquí et seguirem i anirem preguntant més coses sobre els teus pròxims objectius i sobretot, bueno, que encara queda fins al 2012, però com m'has dit, hi ha altres competicions abans i
sí, segur que et van bé. A mi m'agradaria saber la pròxima, Jordi, si me la podries dir.
El què, perdona?
La pròxima competició.
La pròxima, ara segurament, a partir... Ara s'acaba ja gairebé la temporada i l'engeguem una mica al març, de tot el que és internacional. Però segurament que, doncs, anirem a Itàlia, hi haurà Eslovènia, Eslovàquia, diferents tornejos. També ara s'ha de començar una mica, no, allò de dir, a negociar amb les federacions, a veure quins podrem anar, quins ens haurem de pagar nosaltres, i aquestes coses que cada any ens trobem. Sí, que ara és més temps de negociació que d'altra cosa, i d'entrenar molt.
I de buscar sponsors també, no, Jordi?
I de buscar sponsors, per això, si s'ha de negociar tot ara.
Bueno, ja sabeu, també parlarem molt sobre la responsabilitat social corporativa de les empreses. Et deia ara mateix, per exemple, que regalar un cotxe als jugadors del Barça com que no és pas publicitat per la pròpia empresa, perquè els grans empresaris que sàpiguen que ja, i a partir de cada cop més, la gent li caurà pitjor que vegin al diari que una empresa automobilística regala un cotxe a un jugador que ha guanyat 12 milions d'euros l'any, per exemple. Quan es fa autèntica responsabilitat corporativa és quan recolza esportistes d'èlite com el Jordi i d'altres temes que anirem explicant més endavant en aquest programa, que són realment l'acció directa en obra social. Jordi, el que sí que fas és viatjar molt, no? Perquè alguna vegada tu tens que pagar, però viatges moltíssim, veu, no?
Sí, Déu-n'hi-do, viatjo bastant, i, bueno, però això és bo, si puc viatjar.
Sí, clar, això és maco.
Vinga,
sí.
Jordi, moltíssimes gràcies. Ja saps que tens aquest programa sempre obert, sempre que necessitis bueno, donar una notícia, qualsevol cosa, pots posar-te en contacte amb la Jasmina, i estem encantats de comptar amb vosaltres també els esportistes amb discapacitat. Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins sempre.
Jordi, quan tornis del pròxim campionat, m'escrius un e-mail i te'l tornem a entrevistar.
I tant que ho faré.
Molt bé, Jordi.
Vinga, Jordi. Bona tarda. Una abraçada des d'aquí, des del programa.
Pues vinga, la Mireia.
I molta sort.
La Mireia se'n té que anar perquè te'n vas a rehabilitació, no?
Ah, sí, me'n vaig a rehabilitació i haig d'anar cap a Sabadell, així que...
És molt important l'esport per a les persones que pateixen una discapacitat física. Heu de tindre la resta del cos útil a tope. Com més fort, millor.
Sí.
Per poder empentar la cadira de rodes, per moure's... Com més agilitat, millor.
Correcte.
I com menys pes, millor també.
Sí.
El qual vol dir que menys pes, més gimnàsia, més sortides de calories que entrada de calories. Bueno, la Mercè, avui Coldplay, Jasmina, l'has llegit?
Sí, avui Coldplay l'he escollit perquè quan sona em recorda el Barça directament. Mira, ja veuràs com te recordarà. És la cançó de Guardiola, que Guardiola se la posava als jugadors quan anaven a l'autocar, abans de cada partit, posava aquesta cançó de Coldplay, i és molt, molt maca. Ara a veure si la Mercè la posa, i tothom li sonarà, i tothom
i força,
li agradarà
força.
Aquesta cançó.
Endavant! I used to rule the world, seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. I used to
sound of drums, people couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string, or who would ever want to be king. I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name ever alone this world. But that was when I ruled the world.
sense afany de lucre, amb Manel Martí.
Bueno, ja veieu, aquesta és la música més actual. Això ens ho portarà la Jasmina i la Mercè, que són molt més joves que nosaltres. Nosaltres portarem els clàssics nostres, a l'època dels anys, fins i tot els 60, van començar... Aquest any s'ha arribat el 49 de Woodstock, va ser quan alguns de nosaltres van començar a entrar una mica la música, l'època de Jimi Hendrix, Janis Joplin, i tots els mites dels anys 70-80, que són pràcticament el que va correspondre a la nostra mesterna joventut, pràcticament adolescència. Meritxell, bona tarda.
Bona tarda, com estem?
Com estàs?
Molt bé, aquí escoltant el Jordi Morales, la veritat és que dona gust veure com gent que té dificultats a la vida tira endavant i busca una sortida i intenta sempre tirar amunt, no?
Veurem que quan et cau una discapacitat molt severa, ho passes molt, molt, molt fotut, és a dir, és un pal molt gran perquè penses que et talla tota la vida, que es tanca totes les portes. Et superes, vas ser endavant i arribes finalment a aquest estat, no?, en el qual la discapacitat sempre està present, perquè jo sempre dic que les nostres neures les continuem tenint degut a la discapacitat. Però portes una vida activa a tots els nivells, ara mateix deia el Jordi que està fent un màster de gestió esportiva, igual dintre que el veiem, doncs, dirigir un equip de qualsevol especialitat, dirigint qualsevol instal·lació esportiva, i també pues, superant-se, inclús, com veieu, pues, viatjant per tot el món, fer els seus campionats, les seves relacions socials, i bueno, seguir vivint una bona qualitat de vida, aunque repeteixo, el tema de la discapacitat és un pal tremendo. Tu també estàs una mica en el món de discapacitat, perquè un bon dia vas voler muntar una associació de tractament de discapacitat mitjançant l'ajuda de gossos d'assistència.
Exacte, sí, sí. Jo, de fet, ja des de petita volia dedicar al món de la discapacitat, soc mestra d'educació especial, estic fent psicopedagogia, o sigui, sempre ja tenia molt clar que em volia dedicar a l'educació especial i al món de la discapacitat, d'alguna manera o una altra. Aleshores, un bon dia, jo treballava a l'Institut Goodman, vaig estar amb la Mireia mentre ella estava allà, i allà em van donar l'oportunitat de conèixer el que és la teràpia amb animals. I venia una associació, l'Associació Catalana de Gossos d'Assistència, venia a fer teràpia amb gossos, amb nens amb discapacitat. I arrel d'estar-me treballant amb ells durant ben bé 4 anys, em vaig haver de formar amb el tema dels animals, perquè jo de tema de discapacitat molt bé, però de tema dels animals era una mica com, bueno, jo tenia el meu gos a casa i prou, no? I a partir de la formació i a partir de l'experiència i a partir de formar part d'un equip que, la veritat, doncs, molt, molt humà i molt dedicat al tema, vam decidir muntar entre un grupet de companys també molt dedicats al tema de la discapacitat, doncs, una associació de gossos d'assistència i de teràpia amb animals, no només amb gossos, perquè realment creiem que és un benefici molt gran. I realment considerem que a la llarga això ha de venir com per la seguretat social, com si diguéssim, no? Mm. Igual que donen el servei d'un fisioterapeuta, doncs que sigui un servei de teràpia amb gossos, perquè realment fas un treball molt, molt, molt complex, molt integral, treballes molts camps de la persona, no només un camp psicològic o cognitiu, sinó treballes moltes coses, molts objectius, i és molt complet, molt complet.
Dèiem fa un moment al començament que els gossos pigaia és una cosa força bastant coneguda, inclús la llei protegeix aquests animals que poden entrar a qualsevol lloc. Inclús s'ha tingut que crear una nova llei perquè s'ha tingut en compte els animals d'assistència, que fins ara no es tenia pas en compte.
No, desgraciadament fins ara només existia llei que emparava el gos pigall i a la persona usuària de gos pigall, i ara s'ha creat, portem 2 anys intentant que això surti endavant, la llei d'accés de les persones usuàries de gossos d'assistència en general. Els gossos d'assistència inclouran el gos pigall, per tant, la llei del gos pigall actual quedarà abolida per la nova llei del gos d'assistència. El gos pigall, el gos de servei que va dirigit a persones amb discapacitat física, el gos senyal que va dirigit a persones amb discapacitat auditiva, un altre tipus de gos és el gos d'autisme, va dirigit a persones amb autisme, i un gos que detectarà malalties, que ja ja ara detecta malalties com poden ser una pujada de sucre o altres coses que s'estan investigant i estan, també entraran dintre d'aquesta llei, amb la qual la llei suposem i esperem que ara ja està al Parlament i ja esperem que surti a finals d'aquest any, com a molt trigar, i ja ens empari a tots els que entrenem, els qui t'acollim els gossos a casa, els qui tenen el gos ja un cop aquest gos està entrenat, a tothom qui estem treballant en aquest món, perquè la veritat és que ens fa falta, no? Ens fa falta que ens deixin entrar al supermercat amb el gos per tenir una bona sensibilització, ens fa falta que pugui pujar un autobús abans de ser entregat, perquè si no, realment aquest gos com s'entrena, no?, per pujar a l'autobús. Són coses que són necessàries.
És un món bastant innovador darrerament, com deia, també es fa molt poc temps que existeixen també aquests animals. Explica que un d'aquest tipus de gossos quina feina fan i que pot ser útil per a que una d'aquestes discapacitats, per exemple, això que deies, el gos senyal, el gos amb discapacitat física, un d'aquests camps, com es treballa, quines tasques fan, per exemple?
Mira, si et sembla, parlarem del gos de servei, que està dedicat a la persona amb discapacitat física, perquè crec que és un dels que més veurem, com a gos d'assistència, i és important que la gent el reconegui ja d'entrada. El gos de servei el que fa és assistir, per això és un gos d'assistència, i el que fa és assistir a una persona que té una discapacitat física, ja sigui quina sigui. Sigui una discapacitat medular que el faci anar en cadira de rodes, o sigui un altre tipus de lesió que tingui, qualsevol tipus de discapacitat física. No estem parlant de discapacitat intel·lectual ni altres tipus
de
discapacitats. Aleshores, el que fa aquest gos és ajudar, a part de donar, evidentment, una estimació que només pot donar un animal, perquè mai et jutjarà aquest animal, mai et posarà mala cara, mai et dirà no facis això, no diguis això. I a part de tot això, que això ja d'entrada és un fet molt important per una persona que ha patit una...
I positiu fins i tot per la rehabilitació.
Exacte, positiu per tot, perquè pel teu estat d'ànim, pel teu estat emocional, per mirar la vida d'una altra manera, per sortir a passejar el gos, per sortir a fer moltes coses amb aquest gos que hauràs de fer. I aleshores, a part de tot aquest... De tot aquest camí d'amic que li diem nosaltres, no? Que al cap i a la fi són amics, la persona usuària del gos d'assistència amb el seu gos, són una parella inseparable. A part d'aquesta teràpia que fan individualitzada, el que fa el gos és ajudar en totes les tasques de la vida diària d'aquesta persona. Els gossos estan entrenats específicament per al seu usuari, aleshores... fan una sèrie d'habilitats, com pot ser obrir una porta o obrir una llum o pujar les cames de la persona usuària al llit, per exemple, si ella mateixa no les pot pujar, o donar la volta, fer les transferències i donar les voltes que han de donar a la nit. No sé si la gent ho sabrà, però la majoria de persones amb discapacitat física i lesió medular durant la nit han de fer voltejos i a cada 3 o 4 hores han de canviar de postura. Aleshores, aquesta és una de les tasques que, per exemple, pot fer un gos de servei, que a més és molt important perquè dona descans i respir a la persona cuidadora d'aquesta persona i no l'has d'aixecar a les 4 del matí per donar la volta. Aleshores, evidentment...
El gos es desperta a l'hora oportuna i sap que t'ha donat la volta i tot això?
Exacte. Es pot fer de diferent manera. Pot ser que la persona usuària es posi al despertador i a partir del despertador ja es desperta el gos i ja t'ajuda a fer el canvi de postura, o que simplement tu t'aixequis tu i li diguis mira, no ho sé, anem a dir que tenim un gos aquí que es diu Grey, i tu li dius Grey, canvi, i ets tu el qui li dona l'ordre.
Els de senyals, persones amb discapacitat auditiva, també, per al tema de la informació, que hi hagi al voltant de SOS?
Exacte. Hem de tenir en compte també que les persones, per exemple, amb discapacitat auditiva, tenen la casa molt adaptada a les seves necessitats, i si piquen el timbre se'ls encén una llum, si els hi truca el mòbil, doncs els hi vibra, per exemple, no ho sé, doncs una paretadet que ells tenen, a part de la llum mateixa del mòbil. Aleshores, el que fa el gos senyal, sobretot, és avisar de coses inesperades, no? Per exemple, pot ser que tu estiguis veient la televisió i tinguis el mòbil a un altre lloc i t'estigui sonant el mòbil i realment no el vegis perquè te l'has deixat. Aleshores, el gos és el qui, a través del soroll, t'avisa que t'està sonant el mòbil. O pot ser que tu t'hagis dormit i estiguin tocant el timbre i no t'esperis, no? Aleshores, és el gos el qui t'avisa que t'estan tocant el timbre.
Un dels camps que deu estar més en estudi és el tema de el treball de gossos pigall amb persona amb discapacitat intel·lectual.
Sí, està bastant en estudi. A més, per tenir un gos, sobretot, el primer que has de tenir és una responsabilitat i s'han de tenir uns requisits. No pots donar un gos, evidentment, a qualsevol persona. Aleshores, nosaltres no estem tancats a donar un gos d'assistència a una persona amb discapacitat intel·lectual, sempre i quan aquesta persona es pugui fer responsable, sigui una persona més o menys autònoma, que sàpiga el que ha de fer i el que no ha de fer, i que tingui molt clara les coses ben fetes i les mal fetes, com si diguéssim, perquè tenir un gos no és tenir un servei exclusiu, és tenir un animal, és tenir una responsabilitat, i sobretot aquests gossos han de tenir, bueno, una cura especial. No poden estar, evidentment, ni maltractats ni oblidats, perquè si tu t'oblides que tens un gos d'assistència, no el demanes. El gos d'assistència ha d'estar amb tu, si no són 24, són 18 hores al dia.
Mitja, i se pensa un moment, no sé, estic pensant ara mateix, moltes vegades persones grans que viuen soles diuen que els hi va molt bé el tindre un gos qualsevol que estigui a casa seva, no? Això que deies el mateix de poder, pues, anar a sortir a passejar unes hores determinades, és l'obligació d'anar-hi. Se pensa una vegada un tipus de gos per gent gran que viu sola, per exemple, o això no s'ha mirat?
Jo diria que no s'ha mirat. No s'ha mirat, i la veritat és que no és problema tenir un gos. El problema és que la persona gran, normalment, si viu sola, no voldrà un gos d'assistència. Perquè ja, els grans ja sabem com som, no? Que, bueno, ara no necessito res, ara estem... No, jo estic bé, jo no necessito un gos. I realment, no com a gos d'assistència, sinó com a gos de companyia, creiem que sí que és molt important, perquè a més els ajuda a fer exercici, encara que no donin, no només a la gent gran, a la gent en general. Tenir un gos et fa sortir sí o sí de casa, tinguis una depressió, tinguis ansietat, estiguis tancat, no vulguis sortir pel que sigui, el gos et fa sortir, perquè és que l'has de treure. Aleshores, sempre parlant de la responsabilitat que ha de tenir la persona que té un gos, no un gos d'assistència, sinó un gos, és bo tenir un gos. Sempre, sempre i quan aquesta persona sigui, evidentment, responsable i pugui valdre's per si mateixa.
El tipus d'animal que se té en aquest aspecte són els habituals també per gossos pigall, com pot ser el labrador, el golden, o també altre tipus d'animal?
La idea... Sí, de diferents races m'estàs comentant, sí. Manel. No, nosaltres treballem només, per exemple, la nostra associació, només treballem amb labrador i golden. Però per què? Treballem amb labrador i golden perquè són els que, si tu tens un bon gos, això és com tots els productes del mercat, hi ha moltes races, tu has de saber quin tamany té, quin pes, més o menys com serà el gos... Ja d'entrada ha de ser un gos més o menys, doncs, de característiques grans, que et pugui assistir, que pugui arribar a un pany d'una porta, que pugui ajudar-te en un moment donat, que tingui força. Aleshores, a partir d'aquí s'han realitzat molts estudis, tant a Europa com a Estats Units, i donen tots per bons com a raça ja feta, de genètica, genèticament, per acompanyar l'home i per assistir a la persona, els llauradors i els goldens. Aleshores, si tenim en compte tots aquests estudis i si tenim en compte que són gossos que ja et donen un 50% de seguretat en el seu entrenament, doncs per què arriscar-te a agafar una altra raça. De tota manera, hi ha moltes races i molt tipus de gossos que poden servir per fer aquesta feina, simplement que, bueno, hi ha algunes associacions que s'asseguren uns gossos i algunes unes altres.
L'adiestrament d'aquests gossos és complexa, també, com el gos pigall?
L'ensinistrament d'aquests gossos és de 24 hores. És complexa o no, depèn de les habilitats que li hagis de fer, però realment tot ensinistrament de qualsevol gos, si tu vols que sigui un bon gos, és complexa, perquè has d'estar pendent 24 hores, has d'estar en un entorn controlat, no es pot equivocar, ha d'estar sumament avorrit, com si diguéssim, el gos, no? I sempre tu te'n vas a treballar i te'n vas amb el gos, si pots, en el moment en què surti la llei. Si jo me n'anés a treballar pel matí, doncs me n'aniria amb el gos, perquè s'ha de socialitzar, ha de sortir al carrer, ha d'estar amb tu 24 hores. Aleshores, si te'n vas al cine, t'hauries de poder emportar el gos, i si arribes a casa i està el gos perquè no te l'has pogut endur, aleshores has d'estar amb el gos. De nit també has d'estar amb el gos, al matí quan t'aixeques, és complexa, és complexa.
S'ha de fer també una selecció important al moment de seleccionar els animals, també.
Clar, aquí veníem amb el tema de les races. I si tu fas una selecció de naixement, fas un test de Campbell, mires com són els pares, que els pares no tinguin displàsia, que no tinguin altres tipus d'enfermetats que puguin ser congènites, també has de mirar la raça, no? És un conjunt de tot. No et pots... Sí que és cert que a vegades hi ha gossos que no saps d'on venen i funcionen, però també és cert que si saps d'on venen i si saps que els seus antecedents són adequats per fer aquest tipus de labor social, no te l'has de jugar i has d'anar per aquests gossos.
Ja comenceu a tindre demanda per part de persones d'aquest tipus de gos?
Sí, tenim demanda, sí, hi ha demanda. Ens agradaria que des d'aquí, ja ho dic, que tothom qui cregui que un gos li pot millorar la seva qualitat de vida es posi en contacte amb nosaltres o amb altres associacions de gossos d'assistència, perquè realment és un benefici important, i no només com a gos d'assistència, sinó també... teràpies individuals a casa amb qualsevol gos, perquè realment hi ha gent que no pot tenir un gos d'assistència pel que sigui, perquè resulta que viu amb la seva mare i la seva mare és al·lèrgica als gossos. Aleshores, hi ha moltes, moltes més sortides, no? A això, però sí, sí que hi ha demanda, i el que es necessita, Manel, és finançament, perquè són molt cars aquests gossos, i hi ha demanda, i tu vols fer la feina i vols donar un gos, però els gossos els lliurem gratuïtament. Això significa que tot el procés l'hem de fer subvencionat per algú. Aleshores, bueno, hi ha demanda, fins que no hi ha demanda no busques finançament, quan hi ha finançament comences a fer el gos, i això es demora, es va demorant.
Et deies abans que una cosa que t'agradaria és que la Seguretat Social subvencionessi aquesta necessitat que tenien els subjectes, no? Però quin recolzament teniu fins ara?
De moment no hi ha recolzament. L'únic recolzament que hi ha és el de Acció Social i Ciutadania volent fer la llei i voler tirar aquesta llei endavant, que ja és important. Aleshores, a partir d'aquí, si més no, que subvencioni, sinó el que demanem és que donin a conèixer l'oportunitat de tenir aquest servei, ja que és un servei que la majoria d'associacions lliurem gratuïtament, el gos d'assistència, almenys que la gent ho conegui, no? I que se'n doni difusió, perquè creiem que és important.
Deies que algunes caixes tenen una mica recolzament, no? Algunes
sí,
caixes.
Sí, la veritat és que sí. Sí. Tenim la sort de que, encara que estem en crisi, totes les caixes, inclús les empreses que fan responsabilitat social, realment al cap de l'any han de donar una part dels seus beneficis. Aleshores, has de buscar un bon projecte que realment estigui en la línia d'aquesta actuació, d'aquesta caixa o d'aquesta entitat, i a partir d'aquí quadri en les seves expectatives i et financin.
Vosaltres feu tot el procés, des de seleccionar el gos, tot el seu adiestrament, el tema després de conjuntar l'usuari amb el gos,
sí,
després el seguiment, tots els problemes que poden sorgir, esteu sempre al costat de l'usuari.
Exacte, estem sempre al costat de l'usuari, i no només això, o sigui, en qualsevol moment, igual que ell es pot... que també ho sabem, i hem de ser conscients de que hi ha gent que no ha tingut mai gos, demana un gos d'assistència, i al cap de l'any veu que realment no pot tenir un gos d'assistència pel que sigui, perquè se li fa gran, aleshores, i tant en aquest punt en què la persona no decideix no tenir el gos d'assistència, com en el punt de que nosaltres veiem que aquest gos d'assistència no està ben cuidat, el gos retorna a l'associació i en tot moment està controlat tant el gos com l'usuari, que és l'important en aquest cas.
Ens deies també al principi que no només treballem amb gossos, altres animals també, perquè no esteu tancats a altres tipus d'animal també, no?
Exacte. La idea de l'associació no és només fer gos d'assistència, sinó fer teràpia amb animals. Nosaltres fem teràpia amb animals i una de les teràpies és amb gossos. Anem a centres, és el que parlàvem de les subvencions. Les subvencions que hem rebut és per fer teràpia a centres d'escoles d'educació especial, per exemple, amb la col·laboració d'Obra Social La Caixa. Estem fent una feina molt important durant el curs 2009-2010 a 4 escoles d'educació especial de Barcelona. Després tenim un altre per fer, per exemple, teràpia amb gossos a centres de dia per a persones adultes amb discapacitat del Baix Llobregat. Després tenim un altre per fer sensibilització a instituts de secundària i, a part de tot això, també iniciem un programa amb el Consorci de Serveis Socials de Barcelona, per exemple, que aquest l'inicien ells, han volgut fer teràpia amb gossos i voler implantar-la en les seves dependències de discapacitat. I a part d'això, el que fem des de l'associació, perquè considerem no només els gossos, sinó que l'animal és un benefici, no? El contacte amb l'animal, inclús a l'aire lliure. Aleshores, el que ens hem obert a fer aquest any també ha sigut hipoteràpia. Aleshores, això no ho fem a Barcelona, ho fem a un centre equestre a Cassà de la Selva, al centre equestre Can Comas. I allà el que fem és no només hipoteràpia, sinó activitat a cavall, activitat de granja, activitats de bosc, és per passar com un matí, no? amb diferents animals, i amb porcs, els donen a menjar els porcs, t'expliquen una mica com funciona tot el funcionament d'una granja, fas activitats d'orientació al bosc, després dones a menjar els cavalls, els raspalles, muntes, una mica de tot. I creiem que la veritat donarà bons resultats perquè és una experiència única.
Les relacions animals estan resultant força interessant perquè ara, per exemple, veiem a la televisió que també hi ha experiència amb dofins i nanos autistes, per exemple. Et sembla, sí, que pot haver una relació molt maca entre persones que pateixen autisme i dofins, per exemple.
Sí, la veritat és que la dolfinoteràpia seria molt important poder-la oferir també a Barcelona, cosa que no... De moment a Espanya només està a Tenerife i a València, a la Comunitat Valenciana, i realment és un benefici únic, el dels dofins. Tots els que estem treballant amb animals, crec que la nostra màxima expectativa és treballar amb dofins.
Tens el problema que tenim quasi tots, que és el finançament, Meritxell.
Exacte, exacte.
Tu passes bé fent aquesta tasca?
M'ho passo massa bé i tot, Manel.
Passa massa ràpid el temps.
Sí, sí, sí.
Bueno, veieu, aquestes persones que s'ho passen bé, val la pena en aquest món passar-s'ho mentre que treballes, mentre que, bueno, tot el que sigui al teu voltant, lo més possible. Meritxell, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies
presència.
A tu, Manel.
Digues els datos a la pàgina web o el telèfon per posar en contacte amb vosaltres, si vols.
Sí, mira, la pàgina web és www.discan.discan.es, disc de discapacitat i cant de gos, discan.es, i el telèfon, si algú es vol posar en contacte amb nosaltres per qualsevol tipus de servei, és el 692-060-858.
Això amb la Jasmina també, ja sabeu, podeu posar en contacte amb vosaltres, i aquí a Com també us hi contestarem amb informació d'aquests telèfons que algunes vegades no tinc l'oportunitat de prendre nota tan ràpidament. Bueno, la Jasmina està a l'altre costat de la pecera, aquí amb la Mercè. Bones tardes a tothom. Moltes gràcies, Jasmina. Moltes gràcies, Mercè. Meritxell, la Mireia, com dèiem, ja s'ha anat a fer els seus exercicis. I a tots vostès, fins la propera setmana. Bona tarda i fins sempre.